Hem arribat a les 9, ara és moment de resumir quins són els temes més destacats d'aquest dimecres. El càncer de caràcter hereditari és el responsable d'entre un 5 i un 10% dels diferents tumors, diferents casos de tumors. Avui, en el Dia Mundial de la Investigació en la Prevenció del Càncer, els experts posen el focus en les mutacions de caire genètic.
En una entrevista fa pocs minuts de l'Informatiu Matí, la cap de la Unitat del Càncer Familiar del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, Maria Corràs, ha advertit sobre la importància de la detecció precoç del càncer hereditari a fi d'evitar que es manifesti en familiars i descendents.
Un sap que té un càncer hereditari, la informació que té és que pot tenir altres tumors al llarg de la seva vida, que pot transmetre aquest risc als seus fills i als seus germans, i que es poden prendre mesures com la reproducció assistida per evitar que els fills siguin portadors d'aquesta mutació.
El 62% dels rescats de muntanya que han fet els bombers de Mallorca enguany s'han realitzat durant els mesos d'estiu. Són 111 dels 179 duits a terme fins a la quinzena fins a la primera quinzena de setembre.
La majoria s'han hagut de fer perquè els excursionistes s'havien desorientat, per mort de cops de calor o perquè s'havien deshidratat. Les xifres són similars a les de l'estiu passat, però és cert que en els darrers anys el nombre de rescat de muntanya ha anat a l'alça. Pep Sabater, caporal i coordinador del grup de rescat de muntanya.
Hi ha més platges o cales així un poquet inaccessibles. Cada vegada hi ha més moviment i això també augmenta els mesos d'estiu hagi més rescat. I el més són els rescats habituals d'excursionistes, deshidratacions, cop de calor i, bueno, falta de preparació de l'activitat. I...
A presó provisional, el jove de 19 anys que es va escapar d'un control policial a Capdepera el passat 18 de maig.
La Guàrdia Civil el va detenir 4 mesos després. L'home havia comès un robatori en força a un domicili de DEA, juntament amb un altre, i havia robat també un cotxe a l'aeroport de Palma. Contra ella hi havia un ordre de detenció per altres robatoris que se li atribueixen.
L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, i l'eurodiputada Rosa Estaràs han presentat a Brussel·les la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031. Va ser en un acte a nit passada en la qual hi va assistir l'alcalde de Brussel·les, Philip Claus, i la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola. Martínez va assegurar que per la ciutat és un repte desafiant i transformador.
Ja sabem que Palma arquitectònicament és potent, patrimonialment és potent, a nivell de programació cultural també ho és. Però hem volgut donar-li aquest aspecte d'inclusió, d'accessibilitat, de motor transformador, la cultura motor transformador.
Avui el rei Felip VI intervendrà a l'Assemblea de les Nacions Unides, una trobada a la qual el president dels Estats Units, Donald Trump, ha aprofitat per menysprear l'ONU i per criticar els països que reconeixen Palestina.
El president dels Estats Units ha pres la paraula a l'Assemblea General de les Nacions Unides amb dures crítiques cap a la institució mateixa i en retrets al reconeixement de l'estat de Palestina.
The rewards would be too great for Hamas terrorists.
Deia que la recompensa serà massa gran pel grup terrorista Hamas.
I per cert que la flotilla Global Summit que es dirigeix cap a Gaza reclama als països de l'ONU escorta i observadors internacionals. En les darreres hores han detectat desenes d'explosions i la presència de drons contra les seves embarcacions. Així arribarem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença per ràdio i per televisió el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 4 minuts. Benvingut al dia. Tenim 18 graus de temperatura en aquests moments. És dimecres, dia 24 de setembre. Saludam espectadors i oients que just s'incorporen en aquests moments. Després d'un dia de pluges a molts indrets de les nostres illes, avui lluirà el sol a intervals a les Pitius i Mallorca, però encara vivim un cel canviant a Menorca, on pot persistir qualque ruixat irregular. Veiem el mapa de les temperatures. Són les màximes avui, arribaran als 24-26 graus. Una davallada ben notable de temperatures pròpia d'aquest inici de tardor. Parlam avui d'immigració, on poden confirmar ja que Frontex, l'Agència Europea de Fronteres i Costes, ja actua a la ruta algeriana. Ho confirmaren ahir fonts de la delegació de govern de les Illes. Recordant que la intervenció d'aquest organisme era una reclamació per part del govern de les Illes Balears, que considera que aquesta mesura podria ser determinant per evitar l'arribada irregular de migrants del nord d'Àfrica. Per altra banda, d'aquí dues setmanes podria estar llest un espai d'acollida temporal de persones arribades amb una capacitat per a 150 aproximadament. Recordem també que el govern central ha comunicat aquesta setmana la proposta de trasllat dels dos primers menors migrants procedents de Canàries, encara que el govern ja ha anunciat la seva intenció de frenar aquest trasllat. Vos parlava abans de temperatures i també de pluges o de probabilitat, idò, amb les pluges també venen altres problemes, en aquest cas problemes associats a les humitats.
Així és, Marta, bon dia. En els diferents estudis realitzats sobre qualitat en els nostres habitatges, la protecció contra la humitat ocupa un lloc prioritari. De fet, l'Organització Mundial de la Salut ha identificat les humitats com un factor agreujant de malalties respiratòries o també al·lèrgies. És un problema freqüent, fins i tot a zones amb baixa pluviositat, com ara Can Ostra, aquí a les Balears. Un dels efectes més preocupants de la humitat no tractades a la llar és el seu impacte directe sobre la nostra salut, especialment en els grups més vulnerables, com ja siguin dones embarassades, nins i persones majors. A les Balears, el nombre d'intervencions durant l'hivern creix fins a un 40% en comparació amb l'estiu, amb problemes derivats per la humitat per condensació. Avui parlarem de com prevenir aquests problemes a la llar escoltant els consells dels nostres experts.
I en crònica nacional, què és el més destacable? Què poden compartir?
I doncs notícia que el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, qui serà jutjat per la creació d'una plaça a mida com a coordinador de les activitats dels conservatoris de Badajoz. Han passat 5 mesos des que la jutgessa del cas Beatriz Viedma va concloure la seva recerca i va processar David Sánchez. Ho ha fet per dues qüestions, per la creació de la plaça l'any 2016 i la seva adjudicació l'any 2017 i per l'adaptació posterior del lloc a les seves necessitats, a més de la contractació d'una persona de la seva confiança. Una decisió final que arriba després d'11 mesos d'investigació i envoltada de polèmica.
On més posam el focus avui?
Idò, avui en la suplantació d'imatge i en la veu també del tenista Rafael Nadal. El tenista va advertir ahir sobre la difusió de vídeos falsos en línia en els quals se'l veu oferint consells financers. Nadal va expressar que mai va avalar cap dels vídeos en línia ni els seus missatges. A les xarxes va publicar aquest missatge. Diu: "Hem detectat amb el meu equip que circulen algunes plataformes vídeos falsos generats amb intel·ligència artificial en els quals apareix una figura que imita la meva imatge i la meva veu. En aquests vídeos, que se m'atribueixen consells o propostes d'intervenció, d'inversió, que no s'apropen de mi. Es tracta de publicitat enganyosa", va afegir. Avui, per tant, Marta, parlarem de experts en intel·ligència artificial per saber com se genera aquests vídeos i, sobretot, què poden suposar per la persona en qüestió.
I les sancions que suposen, no?, suplantar la identitat d'una persona dins l'àmbit internacional.
I dos notícies, el discurs que ahir va fer Donald Trump a la seu de la ONU. El president dels Estats Units va ridiculitzar el paper pacificador de l'Organització de les Nacions Unides, tot destacant que ell ha acabat en 7 guerres que deien que eren interminables en només 7 mesos. I el que és pitjor, diu que no li han donat ni les gràcies. També va acusar l'institució de finançar l'entrada d'indocumentats als Estats Units i la va responsabilitzar de portar el món a la ruïna en l'estafa del canvi climàtic. Per altra banda, va acusar Europa d'acollir massa immigrants, assegurant que això passarà factura al continent perquè ha decidit ser políticament correcte, va dir el president dels Estats Units. Van ser 56 minuts que van començar la mofa pel mal funcionament del teleprompter i també va fer befa del discurs inaugural del secretari general, Antonio Guterres, sobre que volia imposar la pau davant dels conflictes.
Quina és la que podem considerar avui dimecres la nostra frase del dia?
La frase és: abans de 2008 l'estabilitat era la norma i ara ho és la incertesa. La frase és d'Antoni Riera, catedràtic d'Economia Aplicada de la UIB i director de la Fundació Impulsa Balears, que va intervenir al fòrum organitzat per El Económico.
I de què parla tothom?
I d'una notícia trista, Marta, de la mort de Claudia Cardinale. El cinema italià ha dit adéu a una de les seves darreres llegendes d'aquella època durada del cinema dels anys 60 i 70. Claudia Cardinale ha mort a 87 anys a Nemours, prop de París, on va viure els seus darrers anys en revoltada dels seus fills i de la seva gent de confiança. Ha estat l'agència France Press la que ha confirmat la mort de la inolvidable estrella. Alguns dels títols més destacats van ser les pel·lícules de Luchino Visconti, Visconti, Rocco i els seus germans i El Gato Pardo, totes dues coprotagonitzades per Alain Delon. També serà recordada per Otto Emezzo, de Federico Fellini, el primer director que li va permetre utilitzar la seva veu, perquè abans la doblaven pel seu accent francès. I també va intervenir el western fins que li va arribar l'hora de Sergio Leone, entre d'altres pel·lícules. Se'n va una de les grans divas del cinema, una diva que mai va somiar en ser actriu, però que la interpretació poden dir que va trucar a la seva porta i ella la va obrir de pinta en ample. El Celsia, Claudia Cardinale, juntament amb Robert Redford, a qui dèiem adéu la setmana passada, i si és cert que se'n van de 3 en 3, com diu la llegenda, que tremolin Clint Eastwood, Jane Fonda i Brigitte Bardot. Volia demanar-vos, creus en aquestes coses, estimats companys? Sou supersticiosos? Passeu pena que demà o passat demà haguem de comentar la mort de qualque altra estrella del cinema?
No m'agrada gens perquè ha anomenat noms i tot, eh? Ha dit que tremoli, inclinis,
no,
i Brigitte Bardot.
Jo he consultat, i he aportat actors majors de 80 anys. I
clar, Xisco, només amb aquesta premissa és que ja tenen bastant de paperetes. Clar. O sigui, no és perquè hi hagi mala...
Però hi ha aquest malestru que diu que les estrelles moren de 3 en 3.
Jo no hi vull creure amb això, perquè més enllà de la superstició, hi ha les dades...
De que
la gent arriba a una edat que tot i que mos dol i mos afecta i no ho volem perquè són com llegendes, no? Sí. Tenen una edat i és normal, vull dir que els toca per edat, no?
I tu Ferrés, ets supersticiós o no?
No ho som, però m'acrida l'atenció perquè això passa en molt d'àmbits. Ara tu parlaves de les supersticions amb aquesta qüestió. En el món del futbol, que tu sé ara que hi ha moltes perdes de que col·labores amb Esport 3.
Es postes en joc. Ho dic perquè jo no hi havia dies, no, estic a la transmissió del Mallorca.
Partit del Mallorca. Hi ha un jugador de futbol que jugava a l'Arsenal, que era Aaron Ramsey, i cada vegada que ell feia un gol moria una persona molt popular, i va aconseguir que quan ell va fer un gol va morir un dia Osama Bin Laden. Un altre dia que va fer un gol va morir Steve Jobs. Un altre dia també que va morir Whitney Houston.
Que no
un altre dia
jugar.
Que va fer gol també va morir Xabela Vargas. És a dir, és veritat, tothom mor, cada dia mor gent, però era una coincidència de que persones molt populars morien quan aquesta persona feia un gol.
Excepte si era Bin Laden, tota la resta s'hagués pogut estalviar aquests gols, perquè total tampoc havies un pitxitxi.
Aquesta estorada dels periodistes esportius que fan, que es dediquen a comptabilitzar coses que a vegades pues, no te passarien pas cap, no? En aquest cas, per exemple, les vegades que fan el cul.
Un altre gol i va morir Robin Williams.
Per favor,
va morir David Bowie, també.
I un altre gol
i va morir Eduardo Galeano.
Què nom hi ha aquest home, has dit?
Aaron Ramsey.
Idò, Aaron, deixa-ho ja.
No, ho va deixar, ja se va retirar.
Normal, amb aquesta carrera...
que jugui a truc, i ja està.
O que se posi a jugar a gol.
Estic envoltada de supersticiosos.
Jo ho som. A mi mai travessaré per sota una escala, m'adona, si puc. Fins i tot, aquesta espècie de ferros que posen per reformar façanes, no m'agrada passar...
Ho consideres escala.
Ni per aquí. Exacte, sí, perquè té... Sí, és una escala. Pot grimpar és una escala.
companys, i amb la mort de...
Perdona, Marta, nivell de superstició. Vull dir que en Xisco es mos supera a tots.
Ja hi som.
És nivell pro de superstició. En tot cas, sí que és vera que a vegades la mort de les estrelles venen plegades, i avui mos volíem fer ressò d'aquesta, de la mort de Claudia Cardinale, una de les darreres divas del cinema. En la bona companyia de Facundo Tenaglia, els comandaments tècnics, Yolanda Ruiz a la producció, la part televisada s'incorporarà Robert Mercè, també els Miquels, Marinho i Rosselló. Avui no només parlarem de supersticions i de la mort de Claudia Cardinale. Per cert, pel·lícules com El gato pardo, una de les més famoses l'any 1963, i després 8 i mig, de Federico Fellini, que ho recordam, jo crec que són uns dels clàssics del cinema que cal recomanar. I d'aquesta manera, començam.
El dia, amb Marta Grau.
I 15 minuts, comença la nostra tertúlia. Començam nosaltres a repassar les claus del dia d'aquest dimecres. I començarem parlant de turisme amb els periodistes Elena Ballestero, Quique Oñate i José Luis Miró. Tots tres, bon dia.
Bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Avui decidim parlar de turisme, no? Ara que sobretot acaba l'estiu, ara que començaran també a fer els anàlisis, no?, de la temporada, tot i que la temporada encara queda un poc de temporada fins a novembre, però sí que mos plantejam fer un anàlisi perquè la presidenta del govern, Marga Proens, va defensar ahir la necessitat de poder aplicar algunes polítiques diferenciades en matèria de turisme sobre els territoris singulars com són els nostres, les illes, ja que va afegir la pressió sobre els recursos i la fragilitat ambiental, així ho requereixen. Ha arribat el moment, va afegir, de passar del creixement en volum al creixement en valor. Així que jo aprofit aquesta reflexió per demanar-vos com s'aconsegueix això. No és una qüestió senzilla, de fet, és pràcticament un repte, així que faig una ronda d'opinions començant per Elena sobre com s'aconsegueix passar del creixement en volum al creixement de valor, en paraules de la presidenta del govern, Marga Proenza.
És que esto me genera más preguntas en vez de respuestas, ¿no? ¿Qué llamamos valor? Porque a lo mejor lo que ella entiende por valor no es lo mismo que entiendo yo, ¿no? Yo creo que durante años hemos creído, nos han hecho creer, o como mínimo se ha puesto sobre la mesa, que para cambiar el modelo de Magaluf, por ejemplo, que todos rechazamos, no había que reconvertir la planta hotelera toda en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Pero realmente hay tanto mercado para el turismo de 5 estrellas. Los restaurantes de lujo este verano ya han estado notando una caída en las ventas. Entonces, para mí el valor es otra cosa. Yo creo que lo que hay que hacer es un cambio de modelo y un decrecimiento turístico y diversificar la economía. Porque si no, al final es el mismo mal, pero dentro de reduciendo el nicho de mercado, ¿no? Quieres seguir manteniendo las mismas plazas, pero que solo vengan los ricos, ¿no? Esto queda... me parece que está muy alejado de la realidad.
José Luis, pasado el crecimiento en volumen, el crecimiento en valor, ¿cómo se consigue eso?
A mí de la declaración de la presidenta, lo primero que me llama la atención es que diga, ahora ha llegado el momento, ¿no? Como si ahora descubriéramos que somos una isla y como si de esto no se viniera hablando desde la noche de los tiempos, ¿no? De menos turistas, pero que gasten más, ¿no? Yo desde mi opinión personal es que eso, quienes plantean eso desde cualquier ámbito político, que no solo es la derecha, sino también eso es un discurso que bien procede mucho de la izquierda, ¿no? Es decir, que vengan menos turistas y los que vengan a poder ser que gasten más, porque al fin y al cabo eso está en nuestra industria principal. A mí eso me parece un poco clasista. Es decir, eso de que nosotros solo queramos que vengan aquí los ricos de vacaciones, siendo nuestra industria el turismo, pues eso a mí me parece un discurso que cuando yo lo he discutido con alguien de izquierda, le he dicho, eso es muy poco de izquierdas, ¿vale? Entonces, eso como punto de partida. ¿Qué se debería hacer? Bueno, yo creo que deberíamos empezar por no ampliar el aeropuerto de Palma, ¿no? Eso sería también una buena idea, ¿no? Si queremos que haya una contención de la masa turística, pues quizás controlar la puerta de entrada, ¿no? ¿Por dónde entran esos turistas? Por el aeropuerto. Pues Aena tiene un plan de ampliación del aeropuerto de Palma, cada vez hay más vuelos. Y cada... No digo que eso es lo que yo hiciera, yo digo que eso es lo que yo haría si quisiera hacer lo que pretende.
Hay otra manera, ¿no?, de recortar la entrada de turistas, que es recortar las plazas de turismo que ofreces para esos turistas, ¿no? Lo digo porque...
Yo lo digo por la contradicción en la, en la que siempre se suele entrar, es decir, de fijar el foco en el punto que tú dices, pero al mismo tiempo dices, yo hago la puerta más grande, pero luego quito plaza, ¿no? Entonces, hay que atacarlo. Si se quisiera hacer eso, hay que atacarlo desde distintos puntos de vista.
El problema es que se coja de excusa eso, como se ha hecho desde hace años, ¿no? Para culpar siempre al gobierno que está de turno en el gobierno central y evitar tomar medidas que realmente sí puedes controlar aquí, ¿no? Y a mí me llama la atención, pues, estas declaraciones de Proens, teniendo en cuenta que han descongelado las plazas de alquiler turístico vacacional desde su llegada al gobierno, ¿no? En el mes de septiembre, tú lo has escrito, me parece, Quique, varias veces, en el mes de septiembre volvieron a sacar 650 plazas a la venta, y ayer vimos que el Ayuntamiento de Palma ya ha alcanzado el techo de plazas turísticas de alquiler turístico vacacional que tendría que tener en 2031, ¿no? ¿Estamos locos o qué?
No, i precisament, una de les úniques coses que troc que el govern actual està fent, i evidentment per uns interessos concrets, no?, seria, pues, actuar contra el que és l'oferta de lloguer turístic il·legal, no? Això sí que més o manco s'estan fent passes que, bueno, més o manco podríem dir que al manco hi ha una intenció, no?, d'anar cap a això. Però al marge d'això, jo crec que no s'està fent res estructural, com no s'ha fet des dels 8 anys anteriors. Vull dir, també es veu que hi va haver una pandèmia, que potser tal, però sempre hi ha hagut una retòrica, i on les paraules de no proens, que, com deia company, com que torna una altra vegada, pareix que ha descobert que ara és el moment per fer això, ja ho sabem, això fa molt de temps que s'hauria d'haver començat a actuar.
És que la paraula antes era desestacionalizar, i ara és el valor, no? Entonces, claro, al final lo que tú dices, todo esto se convierte en una especie como de retórica política que se sustancia en
guany entens.
Exactamente.
Y ahora se está
Pero es histórico esto. Esto viene desde antes te digo, en fin, llevamos ya muchos años escuchando esto, ¿no? Y es una cosa que viene ya muy de lejos, ¿no? Entonces, claro, a veces nos vemos nosotros discutiendo dentro de lo que es la pura retórica política y Marta nos pide solución. No nos la pidas a nosotros, son ellos los que han lanzado la pelota, ¿no?
Exactamente. Pero yo volia recollir aquesta frase per demanar-vos la vostra reflexió, perquè no deixa de ser... molt rellevant.
Sí.
O sigui, mos hem de plantejar cap on anem,
¿no? Yo creo que nos tenemos que plantear muchas cosas, porque también la presidenta ha hablado, ¿no?, de las ayudas europeas, bueno, de esto, lo que aspira es a tener ayudas europeas para Baleares, pero lo que nos está diciendo Europa, entre otras cosas, es que el cambio climático también tiene sus efectos, y de una manera especial sobre los territorios insulares. Por lo tanto, el crecimiento no tiene sentido ahora mismo, y muchas de esas ayudas se están dando para decrecer, ¿no? Sobre todo cuando se han urbanizado en exceso las costas, que aquí lo vemos cada vez que hay un temporal fuerte, ¿no? Seguimos reparando desperfectos cuando a lo mejor habría que preguntar si vale la pena de construir, ¿no? Y creo que ese realmente es el camino. Hay que decrecer y hay que cambiar el modelo, porque además se agotará por sí solo.
El problema és dependre només d'un model. La pandèmia ho va deixar molt clar i no m'ha après res. No m'ha après res d'aquell moment. Si torna a passar alguna cosa que, bueno, amb les dificultats que s'estan començant a veure a nivell global, econòmiques, és que quan pegui un canvi de temps i de canvi, això, és que el model és molt, molt fràgil. Pareix que no, perquè durant moltes dècades han guanyat molt de dobbers, ha supost un augment de ser riques i tal, que ara, bueno, això se pot discutir perquè ja les dades no mos indiquen el mateix, que més no és millor, però han d'actuar ja. Una cosa que sempre s'havia comentat en aquest moment era fer una espècie de, com un fons, no?, de tot el que se va guanyant amb el turisme, de destinar un fons que pugui ser per diversificar realment. No diversificar el model amb altres tipus de ramificacions turístiques, que és el que moltes vegades se diu, no?, de diversificar, però per fer coses que ni se mos havien ocorregut, com fer puenting a un far, per exemple, jo què sé, per atreure turistes que venguin a fer això. No, el que s'ha de fer és diversificar. Justament ahir parlava una persona que fa feina en temes d'investigació, d'innovació no turística, en aquest cas, i me deia, és que no hi ha ajudes. I no hi ha hagut ajudes esas ayudas son ridículas y fa falta ficar mal en aquest tema.
Yo, una de las cosas que ocurrieron en la pandemia que tú antes has sacado, has dicho, no aprendimos nada de la pandemia, es que en la pandemia hemos puesto como una especie de velo, ¿no? La hemos olvidado, parece como si eso hubiera ocurrido hace 30 años, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso es casi un mecanismo de defensa psicológico, ¿no? Pero realmente lo que ocurrió en la pandemia es que echamos de menos a los turistas.
Bueno, algunos los echaron más de menos
que
otros.
Bueno, pero la economía los echó de menos. O sea, que a nivel personal a nosotros nos moleste ir por una calle y haya mucha gente y entonces digas, ojalá se fueran todos, pero que en la pandemia se echó de menos a los turistas. Y eso, es decir, en un mundo, tan inestable como el que hay ahora, yo también creo que puede ser casi suicida sin tener un plan B el decidir que decreces. Es decir, porque también si decrecemos y tenemos que diversificar, tenemos que decidir qué industrias queremos.
Apostar,
y qué nivel, sí. y cómo, de alguna manera, compaginaremos esas industrias con los nuevos conceptos de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy complicado. Uh-huh. Es decir, porque tú decides poner, la industria X, la que quieras, que tenga un nivel de residuo, de contaminación, también tendremos un problema. Entonces hay que saber hacia dónde queremos ir.
De totes maneres, sí que és vera que ara el manco, la preocupació per el turisme, per l'evolució, per com hem de continuar, o si hem de créixer o de créixer, és un debat, no? Que és un debat que se planteja temps enrere, no se plantejava ara, sí, o sigui que això sí que ho poden considerar positiu. Mm-hmm. Ara bé, cap on anem, és la reflexió que deixa aquí a l'aire, perquè hi ha molts arguments. Vull parlar amb vosaltres també de migració, sobretot perquè des de fa mesos, ja varen confirmar ahir alguns portaveus, Frontex ja actua a la ruta algeriana. Varen assegurar, com vos deia, fons de delegació del govern a les Illes, una informació que, recordem, arriba després que el govern de la presidenta Marga Proens hagi insistit en que la necessitat que l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres es desplegui podria ajudar per evitar l'arribada irregular de migrants del nord d'Àfrica. Moltes vegades hem parlat en aquestes tertúlies si Frontex podria ser una solució o no, si aquest organisme pot ser determinant a l'hora de generar o de regular el flux. Què en penseu d'aquesta confirmació? Actua ja a la ruta algeriana.
Sí, bé, una solució definitiva no serà, això està clar, però sí que va ser una bona ajuda, no? Per continuar, de fet, jo aquí m'havia apuntat, no? Uh-huh. Tres temes que sí que poden ajudar o que poden estar ja ajudant, que és millorar la detecció primerenca, no? Amb ús de satèl·lits, drons, radars, facilitar intercepcions coordinades entre Guàrdia Civil, Salvament Marítim i forces... Clar, aquí entraria el tema de que anava a dir forces argelianes o marroquins, perquè se necessita precisament que hi hagi una coordinació absoluta entre la policia i Salvament Marítim d'allà i tot això amb els nostres cossos. Si no, això és molt complicat. I per tercer punt diria reduir, evidentment, el risc de mort a la mà, perquè ahir precisament des de delegació del govern a les Illes deien que hi havia al manco 44 persones que han mort ja a la mà en el que va d'any, que és una barbaritat, i 15 persones que estan reconegudes com a desaparegudes. Això és el que se sap, el que s'estima, segurament.
Cifres oficials, perquè probablement podrien ser superiors, no?
Teniendo en cuenta que hemos visto no hace tanto, ¿no?, que una patera dio un aviso y tardaron como 3 días en buscarla, ¿no?, pues seguramente sea mucho peor. Yo creo que es necesario que haya una visión global para impedir que la gente se juegue la vida y acabe muriendo en el mar, ¿no? Pero claro, creo que no se pueden... No, o sea, es un paso positivo porque se tiene que actuar en distintos ámbitos, pero lo que realmente evitaría que esta gente se jugara la vida para mejorar sus condiciones, porque son pésimas y no nadie entendería que se suban a una patera pagando lo que pagan y en las condiciones que se suben, muchos sin saber nadar. Yo creo que el problema de fondo aquí es la desigualdad brutal que hay entre el primer mundo y el resto, ¿no? Y entre continentes, ¿no? Creo que tendríamos que también implementar medidas que más allá cuesta que las instituciones destinen un 1% de su presupuesto para este tipo de ayudas al desarrollo de otros países, como para que creo que tendríamos que pensar, ¿no?, si no se quiere hacer por una cuestión de humanidad, que lo hagan por una cuestión económica, ¿no? También supone un gasto hacer esto que anuncian ahora o dotar de las infraestructuras necesarias para atender a esta pobre gente. ¿Por qué no invertimos en igualar un poco la balanza?
Bueno, a ver, es evidente que si en esos países se viviera bien, pues no tendrían la necesidad de emigrar, ¿no? Ayudas al desarrollo en África también hay desde hace muchísimos años y desgraciadamente pues muchos países de África no se desarrollan por X razones. Es decir, yo creo que llegará un punto en que las potencias que en su día colonizaron esos territorios dejarán de tener una responsabilidad sobre esos territorios que se han independizado. Pero eso al margen de que no se puede estar enviando dinero y que no pase absolutamente nada en la mejora de esos países, porque ese dinero o bien no se controla o se desvía o acaba en manos de quien no debe. Que
o esto, es insuficiente.
O es insuficiente, también te lo compro. Pero bueno, yendo a los tres puntos que tú has comentado sobre la intervención de Frontex, claro, Frontex puede detectar que ha salido una patera antes que el radar sí ve que está en Calafiguera. Y entonces puedes saber antes que viene una patera. Tú ahí puedes hacer dos cosas. Uno, desplegar a tus cuerpos de salvamento, que en este caso son casi, hacen prácticamente lo mismo, salvamento marítimo y el servicio marítimo de la Guardia Civil, para rescatarlos y traerlos a Baleares, que es lo que estás haciendo. De esa forma, tú no estarás disuadiendo de que el negocio que tienen montadas las mafias siga funcionando.
Pero podrías evitar morts, por ejemplo.
Vas a evitar muertes, seguro, porque eso es lo primero que hay que evitar, son esas muertes. Y es el primer papel que tiene cualquier servicio de salvamento en su zona SAR, porque nosotros tenemos una zona SAR que va más allá de nuestras aguas territoriales. Entonces, cuando muchas veces se dice, Juan, es que el salvamento marítimo los va a buscar a 50 millas, es que son sus áreas de jurisdicción de salvamento. Otra posible solución sería controlar, es decir, en acuerdo, que tampoco es posible con Argelia, porque tenemos malas relaciones a raíz de toda la historia del Sáhara, etcétera, con Argelia, que es nuestro problema concreto, ¿no? El problema de Baleares viene de Argelia, no tanto de Marruecos. Donde tendría que trabajarse es en las 12 millas territoriales argelinas. De modo que la embarcación que ha recorrido esas 12 primeras millas es interceptada allí. Tú no la puedes interceptar en las tuyas, porque tú no puedes decirle a alguien que tiene que recorrer de vuelta 150 millas, pero sí que puedes ir y decirle desde las aguas internacionales que a partir de ahí tiene que regresar a sus aguas territoriales, con la colaboración, obviamente, porque tú no puedes invadirlas del Estado en cuestión. Entonces, esa detección primera, esa detección más rápida, sí que creo que permitiría una mejor operativa si se actuara así. Si no, se seguirá haciendo un poco lo mismo, con la posibilidad de, como tú decías, pues tener más posibilidad de que no haya tantos naufragios, porque se detecta antes esto. Y claro, luego el tema de las muertes. Antes lo comentaba también con Elena. ¿Qué pensaríamos si una noticia hoy fuera han muerto 60, porque 45 más 15 desaparecidos, se puede decir que son 60 muertos en lo que va de año, que, en fin, que fueran pescadores de la cofradía Galarra. Ya. Que te diga.
Simplemente se ha de canviar el nom, però no, claro, una reflexió de la magnitud, ¿no?, del problema, clar.
Entonces, lo principal, o sea, dejando a un lado luego cómo arreglaré con Argelia, claro, cómo tengo que resolver este problema a grandes trazos, es cómo evito que haya esas muertes, pero no 65, sino 3 o 15 o las que sean. Eso es el punto primordial. Y ahora mismo, eso hoy por hoy está muy, muy, muy complicado.
En tot cas, veurem, d'ençà que aquest organisme fa feina a la zona, si aquestes xifres continuen a la baixa o segueixen a l'alça. Això ho veurem amb el temps. Són les 9:30, passen només de 2 minuts, s'ha de fer una petita pausa per publicitat i després parlarem també d'una darrera hora, perquè el jutge Peinado envia judici a la dona del president del govern, Pedro Sánchez, per malversació davant un jurat popular. També parlarem de la situació del germà del president del govern, David Sánchez, però serà després d'uns consells, després d'uns anuncis.
Al día. Al bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. El maltrato a la mujer no sería hoy noticia del día si no se presentara en una variante desconocida. El maltrato hacia el maltrato. Algo inimaginable. El dolor de no evitar el riesgo extremo a la mujer, evitar que sus agresores puedan matarlas. La noticia del día es el atentado contra la seguridad de las mujeres maltratadas, perpetrado por el comportamiento negligente de quien no solo está obligada a protegerlas, sino que además vive de ellas. La chapuza de la contratación del pulsereo del Ministerio de Igualdad de la socialista, la señora Redondo. Mientras se quejan los operadores responsables de juzgar a los asesinos, la fiscalía, los policías, los abogados, el consejo de los jueces, mientras denunciaban los fallos reiterados durante años de las pulseras antimaltrato de la ministra, suenan todas las alarmas. Lástima que solo fueron las del trile, las de que miente. Si el síntoma de la mentira es cambiar de respuesta ante la misma pregunta, pasar del no hay mujeres que se hayan dejado de proteger con la pulsera a las disfunciones informadas después por su propio departamento, debe ser un nuevo tipo de atentado hacia la fe de los ciudadanos. Operadores inoperantes transformados en inoperantes operadoras. Matar al mensajero intentando ocultar la alarma de la chapuza. Mientras esperamos que lo ocurrido no se convierta en un efecto llamada, donde los agresores pongan a prueba los argumentos de la ministra y a falta de sus disculpas, a ver para cuándo un surtido de pulseras antimaltrato que nos piten a todos los ciudadanos en cuanto se acerque cualquier político de esa calaña. Y ya mañana, por si sonara la flauta, más. That's the perfect combination. That is really what I want to live with you. Oh. Everybody dreams about it.
Nou i 35 minuts, seguim amb Elena Ballestero, José Luis Miró i Quique Oñate aquí a la nostra tertúlia, repassant l'actualitat i focalitzant, o el manco, parava atenció en una notícia just ara, de darrera hora. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la dona del president del govern Pedro Sánchez, per malversació davant un jurat popular. Els detalls que sabem és que tant la dona del president com la seva assistent i també el delegat Francisco Martínez seuran al banquet dels acusats i això es preveu que sigui de cara a dissabte. Hora baixa, atribueix el jutge Peinado 5 delictes a Begoña Gómez: tràfic d'influències, corrupció entre particulars, apropiació indeguda, intrusisme professional i malversació. És, com dèiem, una darrera hora que se suma a la que ja veníem avui a comentar, que era la situació del germà del president Pedro Sánchez, però si vos sembla, començant primer per la dona del president, José Luis.
Es que yo no sé muy bien cómo qué decir, porque venía preparado con lo del hermano y claro que sí. en el mismo día al presidente del gobierno le anuncien que van a juzgar por delitos de corrupción a su hermano y a su mujer es algo absolutamente inaudito. Yo creo que el presidente del gobierno debería comparecer en 15 minutos, presentar su dimisión y convocar elecciones inmediatamente. Esto es lo que, vamos, es lo que creo que pasaría ya no en una democracia homologada, sino en un país civilizado. Es decir, esta situación es absolutamente insostenible para el presidente del gobierno. Se ha pasado de un paso, de una situación procesal que es la imputación, que es yo siempre he considerado que es muy discutible que nadie tenga que dimitir por la mera imputación, porque, en fin, es una fase muy, muy primigenia del... inicial del proceso y muchas veces esa imputación simplemente se realiza para garantizar para que la persona imputada tenga las garantías de poder declarar como tal. Pero yo creo que después de la instrucción, en el caso de Begoña Gómez, en el caso de la instrucción primera, supongo que habrá recurso ante la audiencia correspondiente, y en el caso del hermano, el juicio confirmado.
Pero todos recordamos un poco por cosas semblantes, ¿no? Que decía es tráfico de influencias.
Bueno, esto es por nepotismo y por tráfico de influencias y por enchufismo. Los que tenemos ya tan una edad, nos acordamos la que se lió con el hermano de Alfonso Guerra, el caso Juan Guerra, que aquello hizo correr ríos de tinta, puso al entonces era el vicepresidente del gobierno y había colocado a un hermano en un organismo público, y aquello, bueno, fue un escandalazo. Fíjate si ese nivel de sensibilidad política lo trasladáramos al día de hoy, en el que se ha abierto juicio oral contra ambos. Es que es algo que ya te digo.
D'acord, per si qualcú s'incorpora en aquest moment. Dona del president, germà del president, tots dos seran jutjats. José Luis Miró deia, això hauria de suposar una dimissió. Helena, quines podrien ser les conseqüències? Com veus un poc el futur del que podrà passar davant d'aquestes dues acusacions?
Yo la verdad es que no pierdo la capacidad de sorprenderme, entonces no me atrevo a hacer futuribles, ¿no? Una cosa es lo que debería pasar y otra cosa es lo que pasa. Y aquí se normaliza y se ha normalizado históricamente el enchufismo y me parece bien que se haga una reflexión sobre eso y se castigue, ¿no? Hablabas ahora, Pep, del caso de Juan Guerra. Sí, que coincidió con Filesa, fueron 100.000 casos de corrupción, ¿no? Pero te lo decía porque era un momento, o sea, no solo eso, es que el enchufismo está completamente normalizado en nuestra sociedad, ¿no? Hablabas de la colocación en una empresa pública. ¿Cuánta gente tenemos, cuántos políticos tenemos que cuando se retiran acaban colocados en la empresa de turno, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que es delito y lo que no lo es, eso es obvio, pero es que desde el punto de vista moral, con la economía que tenemos ahora mismo, que apenas, o sea, que hay muchas personas a las que les cuesta llegar a fin de mes, me parece totalmente inmoral que se normalicen estas colocaciones y estas movidas más allá de que tengan un de que sean o no sean delito, ¿no? Es que incluso moralmente me parecen horribles.
Uh-huh. En tot cas, jo, per fer un poc de contrapunt, no? Per dir un poc diferent, perquè és veritat que aquesta notícia... Evidentment, el primer de tot, el desgast polític que amb aquestes aquests dos casos oberts perjudiquen les presidentes, més que evident. Vull dir, sigui o no cert i s'acabi o no condemnant un dels dos o tots dos, és que no sé, vull dir, fa estona que no passava algo així, no? Però sí que intentaria fer un poc contrapunt, dir que encara s'està... De fet, una de les crítiques que feien en el cas d'Ana Begoña, de la dona del president, és que el juez Peinado, potser, el que està fent és, dona, més que en fets concrets, està com explorant, també, si realment hi ha alguna cosa. I se criticava, també passa amb el cas de Germà, que no hi hagi unes proves sòlides, tot i que sí que són suficientment importants com per poder investigar-ho. Així que, bueno, jo esperaria mem que surt de tot això, però bueno, no se pot negar, com comentava en Pep.
Jo estaria de acord, perquè jo estaria de acord si establecemos ese baremo. Es decir, hay que respetar la presunción de inocencia hasta el último momento. Eso significa hasta el último recurso. Hasta el último recurso, es decir, hasta la última instancia. Vale, pues ese es el baremo. Ese es el baremo a partir de ahora. Tenemos que decidirlo. Lo que no podemos es aplicar la vara de medir de una manera o de otra, ¿no? Yo de verdad creo que si en esta situación, de verdad, y lo creo muy sinceramente, se encontrara un presidente del Partido Popular, o sea, es que arderían las calles. O sea, es que la situación, desgraciadamente, esto es así. Y lo sabemos, y creo que lo sabemos todos, y
bueno, tenemos allá a Ayuso y no la han quemado todavía, ¿no? Bueno, que tiene en casa también lo suyo.
Perdona, pero en el caso de Ayuso hay una defraudación a Hacienda, ¿vale? De alguien, del novio, cuando era el novio y tal. O sea,
bueno, no solo defraudación a Hacienda, porque también, ¿no? Qué casualidad que llegan todas las imputaciones seguidas, ¿no?
Bueno, pero entonces en eso tenemos que ir con cuidado, porque eso significa abrir una vía. Que es muy peligrosa.
Totalmente.
Vale, entonces si decimos, con que sale lo de Ayuso, ahora resulta que dos jueces en dos instancias diferentes, en dos sitios distintos, han decidido entrar en lo que el PSOE llamaría el debate político y prevaricar, hay que decirlo.
Yo no he dicho eso,
¿no?
¿Eh?
No, pero esa vía, es decir, yo es lo que siempre digo, es de si realmente sale Patxi López hoy y dice esto, que lo diga claramente. Yo creo que el juez en cuestión está prevaricando, y entonces que arriesgue y que salga al ruedo de verdad. Pero, es decir, el medio insinuar que estas cosas pasan, porque a mí me... Realmente eso sería como creer que nuestro sistema está totalmente destruido.
Pero ¿no? Es inevitable que eso ha de tenir algunes conseqüències.
Hombre,
alguna cosa ha de passar.
Sí.
Perquè són dos fets molt significatius, dona i germà, en un temps molt limitat.
I lo del jurado, yo, la verdad, sé que el delito de malversación está como es uno de los pocos delitos que se juzgan con jurado en España, pero realmente lo de llevarlo a juicio delante de un jurado popular, yo pagaría para estar acreditado en la selección de ese jurado, en el momento en el que los abogados deciden quiénes son los jurados, porque como sabéis hay un proceso de preselección en el que participan las partes, y la verdad es que es muy curioso. Vamos, me encantaría estar presente.
Mira, yo ahora pensaba, ¿no? Porque a veces nos quedamos en el debate político, ¿no? Y yo intento aterrizar un poco en la ciudadanía, ¿no? ¿Os acordáis cuando el rey emérito, en plena crisis, cuando la gente no podía pagar las tasas universitarias, estaba fatal, se fue a cazar elefantes? No era delito aquello, pero le costó la corona. O sea, empezó allí el declive. ¿Por qué? Porque la sociedad vio la gran diferencia, ¿no? Cómo vivían en otro mundo que nada tenía que ver con su realidad, ¿no? Y creo que esto está pasando también ahora. El modelo ha petado, o sea, el modelo ha explotado. Tenemos una gran desigualdad de clases y hay gente muy pobre, cada vez más pobre. Hay gente más rica, pero hay gente cada vez más pobre. Y esa cantidad cada vez mayor de gente pobre, porque los ricos son menos que los pobres, está indignada con todas estas movidas, sean de unos o de otros, ¿no? Porque ven que mientras ellos cada vez ganan menos dinero y pierden calidad de vida, hay algunos que cada vez ganan más y no lo hacen de una manera transparente, como mínimo, porque es verdad que tiene que haber una sentencia para considerar que ha habido un delito, pero hay cosas que sin ser delito, como decía antes, como mínimo no son demasiado morales.
9 i 44 minuts, hem de fer una petita pausa, escoltar uns consells i després seguim analitzant aquesta darrera hora com el jutge Peinado envia precisament a la dona del president del govern, Begoña Sánchez, per malversació davant un jurat popular. Parlaven també del cas del seu germà, David Sánchez. Després analitzem aquestes qüestions i altres que marquen l'actualitat d'aquest dimecres, aquí, al dia. Seguiu amb nosaltres.
Al día. IB3 Radio.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la granada granel a 2,99 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el chorizo revilla al corte a 14,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón i la despensa. Eroski contigo.
Aquest és en Toni. Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Una agressió per la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Al día, amb Marta Garau.
Nou i 47 minuts, seguim a la nostra tertúlia d'actualitat en la que també destacam, o també es notícia, el discurs que hi va fer Donald Trump a l'Organització de Nacions Unides. El president va ridiculitzar el paper pacificador d'aquest organisme, va destacar que ell havia acabat en 7 guerres en 7 mesos, guerres que considerava interminables, va atribuir una sèrie de mèrits i el que és pitjor, diu, també va acusar la institució de finançar l'entrada d'indocumentats als Estats Units. Va responsabilitzar la ONU de portar el món a la ruïna amb l'estafa del canvi climàtic. Va ser una intervenció molt polèmica. També va començar, se va ficar amb el teleprompter que no funcionava, amb el mal funcionament, va fer befa del discurs inaugural del secretari general, d'Antonio Guterres, sobre imposar la pau davant els conflictes. No va abordar temes, va fer befa de temes molt, molt seriosos, Quique.
Sí, bueno, en el seu estil, no? Però és un estil que és espontani, però està molt ben maquinat, i precisament el que està fent en Trump, en aquest sentit, és evident que l'ONU el que necessita és una, és replantejar-se completament, totalment, fer una reformulació i refer-la de bé i no, perquè té molt de problemes. És veure que algunes crítiques que va mollar en Trump, té raó, vull dir, no està sent efectiva per garantir la pau. Hi ha, ara mateix, ara no recordo la dada, però hi ha, no sé si més de 50 guerres en aquests moments a tot el món, si no m'equivoco, hauria de revisar, però crec que eren més de 50. Clar, en el final, la idea de que tot el que fa l'ONU queda en paper banyat, és vera, en molts de casos. I cada vegada està més... Però, bueno, en aquest, precisament, el que està passant a Gaza amb Israel és un cas concret de que l'ordre internacional no està funcionant, no s'està garantint, s'estan votant les lleis. I en Trump, doncs, jo crec que en la seva estratègia així a nivell d'exteriors i tal és precisament socavar un poc és lo que és el relat de lo
però
que està fins ara
l'ONU. Però hem arribat un moment en què ja no mos sorprèn res de lo que faci en Trump, o sí?
No, porque además Trump no se comporta de esta manera ahora, es decir, es una constante en toda su carrera como empresario. Es decir, él lo que hace, la teoría de Trump es que cuando llega a un sitio tiene que meter el palo en la rueda, ¿no? Es llegas y metes el palo en la rueda, salta todo por los aires, desconciertas a tus adversarios y también a tus propios seguidores, es decir, generas una situación de caos momentáneo, pero muchas de las cosas que dice luego no las hace. Eso también, no sé si habéis fijado, que también ocurre. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que te has dicho, hay que reformular la ONU. La ONU se ha quedado obsoleta.
Y la ONU
ha fracasado. Claro. También históricamente, es decir, siempre miramos un poquito, ahora los conflictos que hay ahora, la situación que hay ahora, no, pero es que la ONU
les paraules que ha utilitzat o que va utilitzar ahir davant la gestió que nosaltres fèiem sobre la migració a Europa, va dir que nosaltres eren políticament correctes i que per aquesta raó mos invaïen, no? Els migrants, per ser políticament correctes, que no ho haurien de ser. Bé, donant consells.
Bueno, es que estamos hablando de la persona que instó al asalto al Capitolio, ¿no? O sea, yo lo que no entiendo, porque es una... Mira, esto no lo hemos dicho. No solo dijo todo esto, sino que lo dijo fuera de tiempo, ¿no? Y lo que no entiendo es la permisividad que hay en un organismo en el que todos los tiempos están perfectamente controlados, de darle tiempo extra a esta persona para decir las barbaridades que dice, ¿no? Y entre barbaridades, ¿no? Me refiero a que presuma de haber acabado con 7 guerras, ¿no? Uh-huh. Porque no me parece precisamente un pacifista.
Lo cual es mentira.
Claro, absolutamente mentira. Y además estamos hablando de una persona que se está dedicando, por ejemplo, a matar sin juicio previo en aguas internacionales, ¿no? A personas de otro país. O sea, sin juicio previo, que son narcotraficantes. Bueno, pues llévalos a juicio, somételos a un juicio, y si hay pena de muerte, que por desgracia la hay en algunos estados, pues bueno, no me parece bien, pero entiendo que el juicio se haría con todas las garantías, pero es que aquí está diciendo tú, muerto, vete tú allí, a aguas internacionales, a ver si realmente corres riesgo, ¿no? Porque son narcotraficantes o él dice que son narcotraficantes.
Me lo parecen.
Bueno. Sí, i tot això, si els vídeos són reals.
Claro. Perquè
és que ja costa creure si realment els vídeos que des de la Casa Blanca difondeixen són reals.
Bueno,
perquè, per exemple, en el cas d'Iran...
Sí, no?
Sí, però ja comences a dubtar, no?, realment de lo que... Perquè, per exemple, en el tema d'Iran, una altra cosa, va ser un flagrant cas de vulneració de la sobirania nacional d'aquest país, estiguem o no d'acord amb la teocràcia que és i tal, però, claro, va anar allà i va mollar unes bombes a un puesto concret per uns motius que estan relacionats en la política interior d'Estats Units, bueno, és interior, exterior, com vulguem. Però, vull dir, això és el problema. Estem caminant cap a un món on fins ara la violència i la força ha existit. Vull dir, és mentida negar que des de la Segona Guerra Mundial la vida ha estat una mica millor, però han continuat les barbaritats i les guerres i tot. Però estem anant cap a un escenari encara més greu.
Lo más preocupante
para... I el pitjor de tot és que la diferència respecte abans de la Segona Guerra Mundial és que ara molts de països tenen bombes nuclears. Tenen armament nuclear. Vull dir, ja no estem en aquest escenari de que només un país ho tenia i va mullar i no sé, i varen flipar tots, no?
És que realment... Hemos vuelto a una situación de...
A una situación más salvatge.
De guerra fría, pero con bloques sí. Un poquito más dispersos, quizás, ¿no? No están tan definidos. Pero es que hemos regresado al pre-89.
Y más allá de la política internacional, yo creo que también hay que mirar en la política interior, ¿no? Porque se está azuzando un odio, que estamos normalizando unos discursos de odio en la calle, que al final acaban enfrentando a la población. Y ojo que no acabe viendo una guerra civil en algún sitio, porque lo que está pasando no tiene ningún sentido, se nos ha ido de las manos. Yo creo que hay que rebajar la tensión, y lo que vimos ayer en la ONU no es rebajar la tensión.
No me rebaixa la tensió, però amb una notícia que també crispa, perquè he de dir que no deixa de ser curiosa, però també s'ha d'agafar amb pinces. Recordeu que fa no res vos parlàvem del preu de ses gandules a la platja de Formentor i com l'hotel havia disposat una sèrie de preus que se sobrepassaven dels límits establerts. I de Formentor, ara m'on anem a Cala Major, a Palma. Els preus, també asseguren algunes entitats, són superiors a les permeses. Hi ha dos cartells amb preus diferents, ho ha denunciat el GOP, el grup ecologista, un de color blau, que informa dels preus que són els normals, els autoritzats. Però després hi ha com una espècie de preu premium que superaria un 280%. Preu normal de 8 euros, preu premium 70 euros. I no mos hem endinsat encara a Eivissa, que si mos arriben algunes notícies probablement siguin superiors en aquest preu. Clar, qui regula tot això? Com se pot establir una norma perquè no hi hagi aquest ball de preus depenent de la platja on vagis del nostre litoral? Incorporam en aquesta conversa des de Consubar Alfonso Rodríguez, a qui saludam. Alfonso, benvingut. Vaya ball de preus el que tenim respecte a gandules i parasols aquest estiu. Estiu, començament de tardor.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, es verdad, este año, no solamente en el ámbito de como esta denuncia concreta de lo que está pasando con las tumbonas y las sombrillas en una determinada playa, sino en gran parte con todo lo relacionado con el turismo, restaurantes, bares. Este año, aparentemente, el resultado de la temporada parece que no cuadra con las expectativas y se están añadiendo pues este tipo de triquiñuelas con el fin de aumentar los ingresos y, según ellos, salvar la temporada. Pero indudablemente 70 euros por una hamaca y una sombrilla, la verdad que es una auténtica aberración. Es increíble que no haya saltado la noticia antes, que no haya habido antes denuncias y que además es increíble que la administración no esté realizando inspecciones para comprobar que los adjudicatarios de las concesiones están cumpliendo con los requisitos del pliego.
Alfonso, una pregunta més. Com usuaris, si anem a una platja i mos sembla excessiu el preu d'una gandula, podem reclamar-ho? I si ho volen fer, de quina manera?
Efectivamente, si lo hemos pagado, se puede reclamar al concesionario. Tiene que estar visible tanto los precios establecidos para esta concesión en concreto, y además quién es el concesionario. Se puede denunciar, se puede hacer una reclamación, pero en estos casos concretos lo mejor es llamar inmediatamente a la policía local para que comparezca y levante un acta, y a partir de aquí iniciar la reclamación, y la administración tendrá las pruebas necesarias para poder iniciar ellos también una investigación de lo que está pasando con el concesionario.
De totes maneres, és molt important que sapiguen que nosaltres, com a consumidors, ho podem denunciar. Preus desorbitats de gandules i hamaques. Demano titulars als nostres contertulis. Alfonso, moltes gràcies.
A vosotros, encantado.
De Formentor a Cala Major, amb preus també de rècord.
Ha dit una cosa, Alfonso, que és important. Me gustaría ver los pliegos de este concurso. Porque, ¿y si lo permiten?
No lo permiten, te explico por qué. Porque desde que se transfirieron las competencias de las playas a la Consellería de la Mar, ahora antes era competencia de costas del Gobierno Central y ahora lo es del Gobierno Autonómico. cuando se hace una, o sea, cuando se hace una nueva concesión, ¿no?, para la explotación de los servicios de playa, sigue siendo la delegación del gobierno quien autoriza la ocupación del dominio público, ¿vale?, de la playa, que marca las condiciones, o sea, esa autorización incluye unos precios máximos que nunca se pueden superar, y luego cuando los ayuntamientos convocan su concurso pueden sacarla por precios inferiores al precio máximo, pero nunca por precios superiores. Por lo tanto, es posible que estén cumpliendo las condiciones de su adjudicación municipal, pero esta adjudicación ser contraria a derecho. En ese caso, es el gobierno autonómico quien tiene que intervenir, ¿vale? Yo creo que aquí hay una doble dejación, al menos es lo que ha pasado en Formentor, ¿no? Y ayer mismo la Consellería del Mar confirmó que ha enviado un requerimiento porque ha encontrado irregularidades. Pero hay una diferencia importante entre ambos casos. Formentor, ojo, no solo hablamos de precios, hablamos de una ocupación excesiva que impide el uso libre, claro, una apropiación de la playa, uh-huh, que recuerdo que anunciaban en la web del Four Seasons como una playa exclusiva privada, de la negativa de alquilar hamacas y sombrillas a los que no son clientes, o sea, es un tema mucho más grave desde mi punto
de vista.
I tot
i que ens indigna, no és la notícia del dia, perquè recordem, la notícia del dia és aquesta darrera hora, el jutge Peinado proposa jutjar la dona del president del govern, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per malversació davant un jurat popular. Recordem que també dins aquestes darreres hores estava la situació del germà del president del govern, David Sánchez, i doncs ara afegim una situació que agreujaria l'anterior. La dona del president podria assistir als jutjats el proper dissabte. És la darrera hora en la que deim adeu als nostres tertulians. José Luis, muchas Elena, gracias. Quique, gracias. Moltíssimes gràcies. Que tingueu un bon dimecres. Igualment. Nosaltres ens posam al dia, escoltam els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una començam aquesta segona hora de programa aquí al dia.